I avui, quan falta menys d'un any pels Jocs Olímpics de Tòquio, de moment ja hi ha prop de 25 esportistes catalans que tenen molt ben encarrilada la seva presència i volem fer un repàs de com ho tenen els esportistes catalans per anar a l'Olimpíada. Josep Antoni Isa, bona tarda.
Bona tarda.
Podríem dir que la tenen segura, aquests 25 atletes, però que, com que pertanyen a equips espanyols, la convocatòria final encara no està feta.
De moment han guanyat plaça pels Jocs els equips masculí i femení de waterpolo. La van aconseguir en els darrers mundials de Guangzhou, on van quedar segons. Una dosi de tranquil·litat en la planificació, com reconeix el seleccionador espanyol masculí David Martín.
Et dona una tranquil·litat i treure't aquesta motxilla, aquest estrès, no?, de tota la temporada, l'europeu, el possible preolímpic, on cada cop hi ha més equips amb nivell, per tant, molt contents. Això ens permet planificar bé ja l'Olimpiada, estar tranquil la preparació de l'europeu, que els jugadors sobretot tinguin una miqueta de descans quan sigui el preolímpic, vale? Per tant, és molt, molt important.
També les noies van quedar segones al Mundial i van guanyar plaça per Tòquio. Valoració positiva també de la jugadora Clara Espar.
Sobretot haurem de treballar molt durant l'any, tenint el cap en el nostre objectiu i, bueno, treballar tot l'equip juntes preparant algo que ara podem preparar amb un any vista. O sigui, no ens haurem de preocupar per europeu, per preolímpic, aleshores això doncs, ens dona la motivació per poder preparar els jocs directament ja començant setembre.
L'equip espanyol de doma clàssica també està classificat. En l'equip hi ha la catalana Beatriz Ferrer Salat. Les dues embarcacions de 470 de vela també estan classificades. Jordi Xamar i Sílvia Mas segurament hi entraran. Bàrbara Cornudella i Sílvia López ho tenen més difícil. La selecció espanyola de futbol masculí també té plaça pels Jocs, després d'haver guanyat l'Europeu Sub-21, amb un equip on hi havia Dani Olmo, Marc Roca o Aaron Martín, entre d'altres. Però, en tots els casos, són places per a Espanya i haurem d'esperar les convocatòries individuals a l'estiu de l'any que ve.
Aquesta setmana, de fet, és molt important en alguns esports, com el remo o el piragüisme, per exemple. Es disputen campionats del món que donen places per la classificació pels Jocs Olímpics.
En presència de catalans com Saúl Cravioto, el piragüista de Lleida, recordem-ho, ja acumula 4 medalles olímpiques, 2 d'or, però s'ha de guanyar la plaça com tothom. El Mundial comença demà a Hongria. És l'única oportunitat del K4 de què forma part per anar als Jocs. Si no, s'haurà de buscar la vida en una altra disciplina. El cap de setmana comença el Mundial de Rem a Àustria, entre els catalans participants i el tarragoní Jordi Rodríguez.
El meu objectiu d'aquest Mundial és donar el meu 100% i estar el més a dalt possible i donar la màxima competitivitat a l'equip Beuge espanyol. És el Mundial classificatori pels Jocs Olímpics de Tòquio i aquí no va ningú manco, per dir-ho d'una manera.
El dia 31 comença el Mundial Masculí de Bàsquet, 2 places per seleccions europees. L'espanyola Marc Gasol, Ricky Rubio i companyia és una de les favorites. El mes que ve hi ha el Mundial d'Aigües Braves a Sort i la Seu d'Urgell, també amb places olímpiques en joc. I també hi ha el Mundial d'Atletisme a Qatar, on es poden aconseguir marques mínimes que assegurin la presència als Jocs. Encara hi haurà altres opcions de repesca en tornejos preolímpics.
I ara mateix s'està disputant un campionat d'Europa que també dona plaça per Tòquio, el d'hoquei herba.
L'estem seguint puntualment dia a dia. Ara mateix s'està jugant el partit de la fase de grups masculí entre Espanya i Anglaterra. Espanya necessita l'empat o la victòria per passar a semifinals. De moment guanya 2-1 amb gols de Pau Quemada i Diego Arana. En noies la situació és semblant. Espanya necessita l'empat o la victòria en el darrer partit de la fase de grups demà contra Bèlgica per accedir a semifinals. Només el campió d'Europa, tant en nois com en noies, passa directament a Tòquio 2020. La resta hauran d'anar a preolímpics.
Doncs falta menys d'un any per aquest Tòquio 2020 i els japonesos, que arribaran a aquesta data amb totes les instal·lacions a punt, ara estan preocupats per un aspecte que ni tenien previst ni poden controlar, sembla, la calor, oi, Carles Vila?
És una preocupació que ha augmentat després de confirmar-se aquest estiu la tendència dels últims anys pel que fa a les temperatures a l'estiu a la ciutat de Tòquio. La previsió és arribar a màxims de 37 graus amb l'agreujant de la forta humitat al Japó al voltant del 70%. Tot plegat condicionarà la celebració dels Jocs l'any que ve. D'entrada, els horaris de competició s'han hagut d'acordar amb les televisions tenint en compte, com és tradicional, el mercat americà i europeu, però també la salut dels esportistes i treballadors. Qui parla és un ciutadà japonès, un aficionat al running. Creu que el govern i els organitzadors caldria que es prenguessin seriosament els riscos que pot comportar per a tothom aquest canvi climàtic i posa en dubte el rendiment esportiu dels Jocs. Aquest altre és un turista danès a Tòquio.
Els voluntaris ho tindran molt, molt complicat. Especialment els que no tinguin l'opció de ser l'ombra. En aquest lloc serà horrible aturar-se i no fer res. Potser podrien demanar una mica de vent, però no crec que els ajudi molt.
Hi haurà difusors d'aigua en els recorreguts d'accés a les instal·lacions, horaris més reduïts pels voluntaris i jutges esportius i, sobretot, mirar de començar abans de tot les competicions. De manera que els Jocs de Tòquio ja es comencen a conèixer com els Jocs de la matinada. Per exemple, les maratons començaran al voltant de les 5 de la matinada i, tot i això, quan s'acabin, ja s'hauran arribat als 32 graus de temperatura. El temps també preocupa més enllà de la calor per un altre fenomen meteorològic. Els organitzadors hauran de plantejar mesures davant la possibilitat de tifons, huracans o fortes pluges durant la celebració dels Jocs Olímpics.
Deixem la preparació pels Jocs Olímpics i parlem del Barça. A Ernesto Valverde se li multipliquen els problemes en atac. S'ha lesionat Ousmane Dembélé, estarà de baixa 5 setmanes i s'afegeix a la de Luis Suárez i a la de Leo Messi també. Roger Bussà, bona tarda.
Què tal? Bona tarda.
Preocupen tantes lesions musculars, de fet, quan tot just acaba de començar la competició oficial.
I sobretot preocupa Dembélé, perquè és la seva 6a lesió en 2 anys. Aquest cop 5 setmanes de baixa, té un trencament fibrilar al bíceps femoral de la cuixa esquerra que es va fer divendres passat a Sant Mamés. Es perdrà els pròxims 4 partits de Lliga. Aquest diumenge contra el Betis, dissabte que ve al camp de l'Osasuna, el dissabte 14 a casa contra el València i també el cap de setmana següent a Granada. Aquest diumenge contra el Betis, doncs, sense Suárez ni Dembélé, però sí amb Leo Messi, l'argentí ja recuperat de la lesió al Solini i Ini. Avui és veritat que encara no s'ha entrenat amb el grup, però ja estarà totalment disponible per rebre el Betis aquest diumenge al Camp Nou.
Doncs Messi que torna a entrar i torna a poder jugar. Mentrestant, canvi d'estratègia del Barça per incorporar Neymar, com ha cedit ara amb opció de compra, i no acaba de fer el pes al Paris Saint-Germain, sembla, oi?
Perquè el Barça demana una cessió amb més diners i amb una opció de compra al final de la temporada descarta, per tant, un intercanvi de jugadors després de la marxa de Coutinho al Bayern de Munic. Ara mateix el Barça a l'espera d'una resposta que, segons el club, arribarà aviat, però des de París ja avisen que no serà gaire optimista a favor del Barça, que les informacions que arriben de París no fan ser gaire optimistes al club blaugrana. Segons l'equip, el PSG no ho veu gens clar, no veu clara aquesta possibilitat de la cessió amb opció de compra. Diu en fons del PSG a l'equip que ells estan oberts, però la qüestió no és el muntatge, sinó que es satisfacin les condicions financeres que el club francès demana. També en aquesta línia, Le Parisien dona per fet que, en cap cas, el Paris Saint-Germain acceptarà aquesta oferta del Barça per Neymar.
A l'Espanyol avui hem sentit Dídac Vilà després de la derrota contra el Sevilla el cap de setmana. Vilà ha negat que el pessimisme s'hagi instal·lat a l'Espanyol després d'aquesta derrota. Aitor Rus, bona tarda.
Bona tarda.
La plantilla defuig els extremismes, ni eren tan bons abans de diumenge quan no havien perdut un partit en tota la pretemporada, ni ara són tan dolents.
L'equip no vol allunyar-se de la bona dinàmica en què havia entrat abans del partit contra el Sevilla. Dídac Vilà ha deixat avui molt clar que aquest pessimisme extern no traspassa però les portes del vestidor blanc i blau.
Que no sé qui és el pessimista, la veritat, perquè dins de la plantilla i del cos tècnic no hi ha pessimisme. A partir d'aquí, si hi ha alguna part de l'entorn que ho està, doncs, la veritat és que crec que és molt aviat com perquè algú hagi d'estar així. Així que a partir d'aquí, que tothom tingui clar que la plantilla de pessimisme no en té gens.
Tot i no perdre de vista el partit de diumenge contra l'Alavés, el defensa blanc i blau admet la importància d'una eliminatòria on els pericos es juguen ser a Europa aquesta temporada.
Creo que al final, cuando juguemos este jueves, vendrá el partido de Vitoria, que será lo más importante en el momento. Está claro que estos dos jueves es una eliminatòria, es cara o cruz, y si la ganas es cuando estás dentro de Europa, que és per lo que s'ha luchado mucho tiempo.
Pel que fa al seu rival, el Zorya de Lugansk, Vilà no oblida l'enfrontament que els ucraïnesos van tenir amb l'Atlètic de Bilbao ara fa 2 anys i ha advertit sobre la dificultat del partit.
Hombre, sabemos que es un equipo trabajador constante con mucha intensidad y que luego sabe jugar muy bien sus bazas y bueno, yo creo que a todos os suena que hace 2 años le plantaron cara en San Mamés al Atlético de Bilbao y les ganaron, así que es lo que decimos, se tendrá que estar mejor que nunca y estar atento a todo lo que pueda pasar.
Recordem que l'Espanyol jugarà a l'anada d'aquesta darrera ronda prèvia a la fase de grups de l'Europa League aquest dijous a casa a les 9 del vespre.
I de seguida continuem amb la informació esportiva. Abans, permeteu-me faci un flash d'informació amb la que hem començat aquest informatiu relativa a l'Open Arms, al vaixell d'Open Arms, perquè el govern espanyol ha explicat que un buc de l'Armada espanyola marxarà cap a Lampedusa per recollir les persones que són dins l'Open Arms per portar-les cap a Espanya. Aquest vaixell de l'Armada marxarà a les 5 cap a Itàlia a recollir aquestes persones per resoldre aquesta crisi humanitària. Així doncs, la situació de l'Open Arms que acabarà resolta i aquestes persones acabaran a Espanya amb un buc de l'Armada espanyola. Ara sí, continuem amb la informació esportiva, anem a parlar del Girona. En aquest cas, la frase que més o que millor defineix la situació en aquesta a l'equip català és: abans d'entrar, deixin sortir. És la màxima, podríem dir, que ha aplicat el Girona, que ha presentat avui Santi Bueno i Gerard Gumbau, després de la marxa anunciada ahir de Marc Muniesa. Eduard Solà, Girona, bona tarda.
Bona tarda. Aquest dia hi ha molta activitat a les oficines del Girona. Sortides, arribades, i això enmig de la primera i segona jornada de Lliga, una setmana molt curta perquè l'equip d'Unsue jugarà divendres al Albacete. A les pròximes hores, si no hi ha cap contratemps, el Girona anunciarà les incorporacions de dos defenses, Jonar Ramallo, que torna després que va acabar contracte el 30 de juny, i Jordi Calavera, el lateral dret català que arribarà cedit per l'Eibar. I també s'espera que ben aviat es pugui concretar la sortida de Carles Planes, que ha tingut molt poc protagonisme aquestes dues últimes temporades. Però, com dèiem, dues presentacions aquest migdia. D'una banda, el migcampista Gerard Gumbau, que ja va tenir uns minuts diumenge passat contra l'Sporting i que ha tornat al club on es va formar per anar al Barça, amb debut a la Lliga de Campions inclosa, i al Leganés després. Tot i això, no considera que tornar al Girona ara a segona sigui un pas enrere.
De categoria sí que és un pas enrere, no? Però crec que la meva carrera serà un pas endavant, no? Tornar al club de la meva ciutat és un sentiment molt fort i crec que això em va tirar molt, no? Intentar, doncs, venir aquí a guanyar-me un altre cop la confiança i a sentir-me futbolista i amb l'equip que tenim i l'entitat que hi ha, doncs, intentar, doncs, tornar on realment el Girona es mereix.
I de l'altre, el central uruguaià de 20 anys, Santi Bueno, que l'última temporada i mitja ha jugat al Peralada, el filial del Girona. A Bueno l'han fitxat per 5 temporades. Ell es considera un central amb bona sortida de pilota.
És una característica que l'adquirí de chico, que me gusta salir jugando desde el fondo con la pelota. Voy a tratar de aprovecharla y tratar de cumplirla en el equipo. El equipo está muy bien, con jugadores muy, muy conocidos y muy buenos, y bueno, a competir día a día, entrenamiento a entrenamiento y aprovechar las oportunidades.
La plantilla avui fa festa. Per cert, Estuani ahir tampoc va poder entrenar-se per les molèsties del pubis.
I ja ho avançàvem, ahir avui s'ha fet oficial, Fernando Alonso disputarà el Dakar 2020 i en el seu nou repte de guanyar una disciplina per ell inèdita correrà per l'escuderia Toyota. No s'ha aclarit encara, però, si Marc Coma serà el seu copilot. Parlem ara d'handbol. Aquest vespre, a 8:45, es disputa la segona semifinal de la Supercopa Catalana d'handbol entre la Roca i el Barça. Els blaugranes són els favorits, però arribaran escarmentats per problemes que va passar el Granollers a Sarrià de Ter. Recordem que va guanyar només d'un gol.
La Roca és un equip que milita a la primera divisió estatal. Ahir va fer el seu primer entrenament de pretemporada, un problema afegit al fet d'haver de jugar contra un dels millors equips del continent. Josep Morales és el tècnic de l'equip ballenc.
És un premi a la temporada passada, que vam aconseguir arribar a la final de la Copa. I per nosaltres poder jugar contra un dels millors equips d'Europa, òbviament és un gran premi, una gran oportunitat i que no sabem quan ho podrem tornar a repetir.
La plantilla de la Roca és molt jove, amb una mitjana de 21 anys. Morales no es fa il·lusions pel que fa a les opcions de sorprendre el Barça. Ja tenen prou en poder enfrontar-se als blaugranes i mirar de provar alguns aspectes tàctics.
El tema és gaudir-ho, no? Perquè és evident que a nivell competitiu, doncs, tenim un equip que està infinitament per sobre el nostre i el que intentarem és gaudir-ho i aprofitar-ho per córrer, sobretot, perquè nosaltres només portarem un dia d'entrenament i el que intentarem és rotar la gent, que la gent pugui gaudir d'aquesta festa i que puguem córrer. I després, evidentment, doncs, les poques cosetes tàctiques que començarem a introduir, doncs, a veure si les podem posar en pràctica.
Pel que fa al Barça, aquest serà el tercer enfrontament de pretemporada després dels amistosos contra el Kid i el Montpellier i tot just la setmana abans de disputar el Mundial de Clubs. Mira, Aitor Ariño és jugador del Barça.
Esperem seguir com l'any passat, arribar a totes les finals o poder disputar totes les finals, i llavors crec que aquest és el camí de l'equip, treballar dia a dia, i esperem seguir a poc a poc, com va dir el bàsquet al principi, però que l'equip treballi i arribar.
Per al partit d'avui han quedat fora de la convocatòria Blaugrana, Víctor Tomàs, Dicamem i Ludovic Fàbregas.
Mirem ara d'ampliar aquesta informació que us dèiem, ahir ho avançàvem, avui es confirma, Fernando Alonso disputarà el Dakar, queda per confirmar qui serà el seu copilot, si ho serà o no el català Marc Coma. Té més informació el Carles Vila.
Alonso té previst un programa de preparació per al Dakar. L'asturià realitzarà diverses proves test a Europa, l'Àfrica i al Pròxim Orient per habituar-se als raids. De fet, ja havia fet una prova amb el Toyota Hilux el mes de març passat a Sud-àfrica.
Estuvo en el programa del Toyota Gazoo Racing, programa que me uní hace 2 años y medio, inicialmente en el WEC, y tuvimos un gran éxito, digamos, consiguiendo el Campeonato del Mundo de Resistencia y 2 veces Le Mans. Y bueno, pues ahora seguimos en el programa de Toyota Gazoo, en una diferente disciplina, en las dunas, en la gravilla, y bueno, pues contento de estar en este programa y de seguir buscando nuestros propios límites.
Fernando Alonso torna a ser al sud d'Àfrica, al desert, fins divendres per fer més proves. El mes de setembre té intenció de participar al campionat sud-africà de cross country. Reconeix que li cal aprendre molt i que espera amb ganes els pròxims 5 mesos d'entrenaments.
Mejor piloto cada día, sintiéndome más completo cada día, y bueno, pues después de ganar en Fórmula 1, después de ganar el Mundial de Resistencia, Le Mans, las 24 horas de Daytona, tener la oportunidad de mejorar como piloto, de probar diferentes disciplinas, de aprender todo desde cero, como voy a tener que hacer aquí, es un desafío muy muy grande, uno de los más grandes que se han presentado en mi carrera deportiva, y estoy realmente emocionado por eso, ¿no? De intentar ser mejor piloto pues ojalá conseguir también éxitos aquí.
De moment, Toyota no diu res oficialment sobre qui serà el seu copilot. Ahir una televisió francesa apuntava que podria ser el 5 vegades campió de la prova en moto Marc Coma.
I encara tenim temps d'explicar-vos que el futbolista del Manchester United, Paul Pogba, ha rebut insults racistes per haver fallat un penal ahir contra el Wolverhampton en el partit que el United va empatar a 1 en aquest partit de la Premier. Alguns tuits han estat esborrats, els comptes des d'on es van fer han estat cancel·lats. Tammy Abraham, del Chelsea, i Yacoub Meite, del Reading, han passat les darreres setmanes per experiències semblants a insults racistes a la Premier League. Encara en futbol, el Madrid, que com el Barça també va fer gira de per temporada amb una llarga estada als Estats Units, també acumula 4 lesions musculars en poques setmanes. En aquest cas, les de Mendy, Rodrigo, Hazard i avui encara una altra, la de Brahim Díaz. També us parlem del motociclisme, que el pilot mallorquí Joan Mir no podrà participar en el Gran Premi de la Gran Bretanya de motociclisme aquest cap de setmana. És la segona cursa que es perdrà. Mir no s'ha recuperat de les lesions que es va fer als entrenaments posteriors al circuit de Breno. D'altra banda, Aaron Canet, segon classificat en la general a l'actual de Moto3, correrà amb l'equip Sama Qatar, Ángel Nieto, de Moto2, la propera temporada. I 2.000 persones han estat aquest migdia als funerals de Felice Gimondi a Bèrgam. Gimondi va morir als 76 anys quan va tenir un atac de cor mentre es banyava a Sicília. Va guanyar 3 vegades el Giro, un cop al Tour i un cop la Vuelta.